Per l'accident del funicular de Lisboa ha provocat 17 morts i 21 ferits. Amb aquest punt arribem a les 12 i 4 minuts. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 4 de setembre, i avui, com fem normalment també aquesta temporada, el primer dijous de cada mes, dedicant bona part del programa al debat polític, un debat que avui centrarem en assumptes d'actualitat que són competència de la màxima institució insular de Formentera. Ara mateix, en un moment, saludarem els participants d'aquest debat i, a més, abans d'acabar, repassarem el més destacat de l'agenda cultural del dia amb el nostre company, el periodista Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i recordeu que ens podeu seguir a Instagram amb l'usuari El Dia Pitiuses, i també si teniu alguna notícia o situació que vulgueu que compartim o que ens en fem ressò, ens podeu enviar un WhatsApp al telèfon 619 11 96 97. 619 11 96 97. Són les 12 i gairebé 6 minuts, i dit això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. Parlem primer de tot avui, Javi, d'intrusisme, perquè una inspecció conjunta del Consell i de la Policia Local de Vila ha interposat 15 sancions i ha retirat 5 vehicles, un d'ells el de la taxista pirata coneguda com la Romana.
La grua s'ha endut els 5 turismes al depòsit, un d'ells de la taxista pirata coneguda entre la policia com la Romana, com deies, enxampada infraganti mentre duia clients de manera irregular. La policia estima que cobrava 50 euros per dur els clients des de Botafoc fins al centre de Vila, un trajecte d'un quilòmetre i mig. Ara, si vol recuperar el vehicle, haurà de pagar una multa de 15.000 euros. També s'ha proposat 15 sancions als conductors de transport il·legal per oferir serveis complementaris o per la captació il·legal de clients. En els dos casos, els conductors han donat positiu per drogues mentre duien passatgers dins el vehicle.
I més notícies que tenim avui damunt la taula. Parlem ara d'aquesta qüestió que hi ha damunt la taula, que és el trasllat de residus. En aquest cas, el Consell de Mallorca ha confirmat que aquest trasllat des d'Eivissa i Formentera s'iniciarà a finals d'octubre o, com a molt, a principis de novembre.
Així ho ha assegurat el president de la institució insular, Llorenç Galmès, qui ha dit que les tres administracions involucrades, el Consell de Mallorca, el d'Eivissa i el Govern, fan feina per tenir enllestits tots els tràmits administratius i fer-ho possible. D'una banda, el Departament Econòmic del Consell de Mallorca treballa amb l'executiu autonòmic per preparar el conveni que ha de permetre rebre un finançament extraordinari de 50 milions d'euros per assumir el cost de la gestió dels residus de les Pitiuses. També fa feina amb el Consell d'Eivissa per formalitzar el conveni que permeti enviar els FEMS. Sentim Llorenç Galmès.
Des del Consell estem fent feina en dues línies. La primera és firmar el conveni econòmic entre el Departament d'Economia del Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears per rebre aquests 50 milions d'euros, i per altra banda, des del Departament de Residus de la institució insular, se fa feina en el Consell d'Eivissa per tal de formalitzar el conveni pel qual arribaran els residus d'aquella illa.
I més notícies que tenim avui damunt la taula, Javi, és que Santa Eulària es veu obligada a reforçar el departament que controla l'empresa de neteja Valoriza degut als reiterats incompliments.
L'Ajuntament ha hagut d'enviar zeladors municipals per cobrir les carències de la concessionària a les zones més concorregudes del municipi durant l'estiu. Mentrestant, continua amb la tramitació administrativa de l'expedient per multar Valoriza, una sanció que podria derivar en una penalització econòmica o en la retirada fins i tot del contracte. El consistori va iniciar aquest expedient perquè Valoriza no ha facilitat la documentació de les rutes planificades. Mònica Madrid és regidora de Medi Ambient de Santa Eulària.
Bueno, al final los temas administrativos repercuten directamente sobre lo que hay en la calle, ¿no? Si no hay una planificación, repercute directamente en el servicio.
La concessionària va començar fa 6 mesos i ha de donar servei els pròxims 10 anys. Santa Eulària paga per aquest contracte 9 milions d'euros anuals i ara ha hagut de reforçar el departament.
No, ahora nosotros desde el Ayuntamiento hemos reforzado el equipo de fiscalización para cumplir todos los temas y todos los aspectos estratégicos del contrato para poder garantizar esa calidad a la que estamos acostumbrados y a la que no tengo ninguna duda que volveremos.
I més notícies avui, Javi, per la mare de Salinera Espanyola, que espera gairebé doblar la producció de sal a Eivissa respecte a la que va produir l'any passat. Miren d'introduir la sal que ara han començat a extreure als mercats, atenció, d'Islàndia i de Noruega.
Tot i que l'any passat s'esperava extraure en principi 72.000 tones de sal, la xifra va quedar finalment reduïda a les 46.000 i el problema no va ser la manca de producte, sinó d'espai on emmagatzemar-lo. Un contratemps pel que ja han trobat solució, ho explica així l'apoderat de Salinera Espanyola, Joan Ribas.
S'ha previst sacrificar, entre comillas, un cristal·litzador. El que es faria seria apilar quan s'haiga, antes de treure, no es tocarà aquest cristal·litzador, i el que farà és que es desaigarà i quan estigui sec entraran els camions per posar-hi la sal.
D'aquesta manera s'espera arribar a l'extracció de 80.000 tones.
Ha estat un any excepcional, perquè l'any passat, com que en preveiem aquestes 70.000, però no els vàrem poder treure per mort que no hi havia puesto habilitat, pues varen quedar. Entonces, crec que eren 6 cristal·litzadors que estan doblats. Vull dir que hi ha la producció d'enguany dalt de l'any passat.
També es preveu expandir mercat a Islàndia i Noruega. De moment, la major part s'envia a les Illes Feroe i al nord d'Espanya per a ús alimentari. La resta, per evitar gelades a les carreteres del Regne Unit o es trasllada a la central a la península perquè allà hi sigui processada.
És fascinant, la vida de la sal que s'extrau d'aquí d'Eivissa i fins a quins racons remots pot arribar i per quins usos tan diferents.
Dóna per reportatge, eh?
Absolutament. Fer la ruta de la sal.
La ruta de la sal a Eivissenca.
Exacte. Javi Riera, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Són les 12 i 11 minuts. Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat, posarem unes promocions i mentrestant anem connectant amb els participants del debat polític que avui girarà, com us he dit a la introducció, al voltant d'assumptes d'actualitat del Consell de Formentera. Serà, com us dic, en 2 minutets. Aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
IB3 Ràdio és participació.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
12 i 14 minuts. Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia a l'inici, una vegada al mes, normalment coincidint amb el primer dijous de cada mes, i també ho farem aquesta temporada, dedicarem bona part del programa al debat polític, un debat que, això, els primers dijous de cada mes, sempre que l'actualitat ens ho permeti, sempre que no hi hagi festius i aquestes coses, girarà al voltant de l'actualitat del Consell de Formentera. I per ajudar-nos a enriquir aquest primer debat de la temporada, a aquesta hora ja podem saludar en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Tenim també ja connectadíssima en Hugo Martínez, de Sa Unió. Molt bon dia.
Bon dia.
I també connectat, i crec que ja ens escolta, en Antonio J. Sanz, del PSOE. Molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Moltíssimes gràcies a tots tres. En aquesta ocasió farem aquest debat de manera telemàtica per qüestions operatives, però posarem diferents assumptes d'actualitat damunt la taula dels que crec que és important parlar. Ja sabeu que durant el mes d'agost no hi ha hagut debats polítics aquí a IB3 Ràdio, així que venim amb molta actualitat acumulada d'aquestes últimes setmanes. El primer tema que volia posar damunt la taula és la qüestió de la migració, perquè el Consell de Formentera ha denunciat el col·lapse dels seus serveis, que han hagut de desviar per poder atendre el que qualifiquen d'allau de migrants. En primer lloc, li dono la paraula a Hugo Martínez, de Sa Unió.
Sí, como bien has dicho, pues estamos en una situación delicada que cada vez se nos complica más para la institución. Y bueno, llevamos muchísimos meses reclamando recursos tanto económicos como materiales y humanos, que no llegan. Y bueno, de momento, gracias a una aportación de 4 millones del Govern Balear, podemos compensar parte de ese gasto derivado por la tutela de menores no acompañados, que recordamos que ya tenemos unos 140 de las 1.500 personas que han llegado durante este 2025. Y bueno, una situación que debemos seguir apretando a las instituciones pertinentes para conseguir esta ayuda tan necesaria para nuestra institución, porque corremos riesgo de colapsar los servicios humanos de la institución y también de perjudicar a la economía.
Moltíssimes gràcies. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Sí, la veritat és que estem en una situació que ja és insostenible, sobretot per una administració tan petita com és la nostra, no? el nostre Consell. Evidentment, tots som conscients de la responsabilitat que tenim i crec que per part del Consell s'està fent la feina el millor que és possible, així com també per part de tota la resta d'implicats, com són els cossos de seguretat i entre moltíssims d'altres, però hem arribat a un punt on comença a ser molt complicat, d'una banda econòmicament, evidentment per l'administració, i d'altra banda comença a ser complicat poder donar els serveis que necessiten aquestes persones que arriben, no? En aquest sentit,
ui, m'hem perdut en Alejandra, però ara mateix la mirarem de recuperar, aquestes coses poden passar. Sentim mentrestant Antonio J. Sanz i ara mirem de... A veure, no sé si ja està... no està per aquí. Antonio J. Sanz, del PSOE.
Bon dia. Bon dia. Bé, gràcies. Sí, és cert que tenim una llau de persones. El que passa és que... i es parla per part de la dreta, s'està fent un discurs que és enrevesat, perquè parlen de la mancança de recursos respecte a aquesta allau de migrants, que és cert que tenim ara mateix moltíssims migrants, i es parla dels menors, però hem de recordar a la ciutadania, a la gent que ens escolti, també als consellers de Unió, que sembla que se n'obliden, que en la competència en menors és una competència del govern balear, tant dels menors, no importa d'on vinguin, si venen de fora d'Espanya o si són d'Espanya, la competència en menors del govern balear transferida als consells insulars, i la transferència ha de ser amb sous suficients. Llavors, que el govern de les Illes Balears aporti 4 milions d'euros, si fessin falta 6 milions d'euros més o 10 milions d'euros més, els hauria d'aportar el govern balear, perquè quan transfereix competències les ha de transferir amb la quantitat indicada de sous. Si falten sous, perquè està clar que poden arribar a un col·lapse dels nostres serveis, de la nostra institució, per aquesta competència, que és cert que està sent ara mateix desbordada, el que és important és reclamar-li a l'autoritat competent i que hauria de tenir aquest finançament els sous necessaris. Perquè se fa un discurs de demanar, bueno, se demana, no sé, falta arribar crec que a les institucions europees a demanar-ho també, quan la competència transferida des del govern balear per l'Estatut d'Autonomia al Consell de Formentera és per part del govern balear. Llavors, els sous també han d'anar acompanyant per part del govern balear. Si no els envia i no arriba amb el pressupost local, com és obvi, que estem d'acord en que aquesta part és així, s'ha de reclamar a qui pertoca. Es diu per part del conseller Martínez i vicepresident, que s'està reclamant d'aquí per toca, m'agradaria saber, i li faig aquesta pregunta, si al govern balear se li està reclamant aquests sous, que és competència del govern transferir-los per al tractament de tots els menors de, que arriben a, les nostres, a la nostra illa.
Idò, ara li demanaré a Hugo Martínez que aguanti aquesta resposta en aquesta interpel·lació directa d'en Antonio J. Sanz del PSOE, perquè hem perdut en Alejandra, però crec que ja l'hem recuperat perquè pugui concloure el seu argument. Endavant, Alejandra.
Hola, no sé on m'he quedat, la veritat, he continuat parlant segurament fins al final. La veritat és que, bueno, com deia, estem en una situació molt, molt complicada i el Consell de Formentera necessita els recursos i les persones que arriben també necessiten poder ser ateses com toca. El que estan veient ara mateix és que els polítics estan fent molta política, però a vegades la fan més per els interessos polítics que per l'interès general. Crec que és molt important demanar a totes les administracions que treballin conjuntament perquè es pugui fer o prendre les decisions que siguin necessàries perquè aquestes persones siguin ateses com toca i sobretot perquè no siguin només una sèrie de municipis o comunitats les que tinguin tot el pes de la migració que està arribant. Quan si es repartís entre totes les comunitats autònomes. Tots podríem contribuir, complir amb la nostra responsabilitat i atendre aquestes persones com toca.
Moltíssimes gràcies, Ido. Ara sí, reprenem aquest torn de rèplica en el mateix ordre i li demanaré a Hugo Martínez que respongui a aquesta pregunta que li plantejava el company del PSOE, que si no m'equivoco anava en la línia de si se li està reclamant al govern de les Illes Balears aquest reforç del finançament per atendre aquestes situacions. Endavant.
Sí, por supuesto. Bueno, de hecho, lo he comentado ahora, nos han aportado 4 millones de euros para ayudarnos económicamente, pero es que también el Estado tiene una serie de responsabilidades. El Govern Balear ha recibido del Estado 2 millones de euros para ayuda en tema de migración y nos han dado 4. Creo que el Govern Balear de momento se ha aportado. Eso no quita que tengamos que seguir reclamando. Pero bueno, nos preguntamos cómo puede ser que a Canarias sí que se le ayude. Cierto es que la competencia es autonómica, en este caso está derivada a los Cumsells en Baleares. ¿Y por qué a nosotros no nos llega esta ayuda? Hay muchas falsas promesas, seguimos estando fuera de Frontex por mucho que la Unión Europea aún tiene que decidir. Y bueno, nos sentimos, la verdad, ignorados por una parte. Pero seguiremos reclamando a todas las administraciones, esto que quede bien claro, siempre lo hemos dicho y siempre lo hemos hecho. Hemos reclamado al Govern Balear cuando ha tocado, les hemos exigido esta ayuda y también lo hacemos con el Gobierno central. Aquí se trata de buscar una solución inminente, se trata de presionar a todas aquellas administraciones que tienen competencias también y Formentera ahora mismo tiene una ruta más que consolidada, por mucho que algunos no la quieran reconocer, y necesitamos ayuda lo antes posible.
Moltíssimes gràcies. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Bueno, jo crec que només podem reiterar aquesta necessitat que crec que l'hem traslladat des de tots els grups polítics de Formentera, de que són totes les administracions les que són responsables, també la nostra, que per part del govern balear s'ha donat aquesta part econòmica, però que manca tant la responsabilitat de l'Estat com la responsabilitat de la nostra comunitat autònoma d'arribar als acords necessaris per poder fer el repartiment d'aquests migrants, sobretot menors, perquè puguin ser atesos com toca. I si no estem disposats a deixar les baralles polítiques de banda i arribar en aquests acords tan necessaris, doncs segurament aquesta agonia es allargarà molt més.
Moltíssimes gràcies. Antonio J. Santa, el PSOE.
Sí, aquí totalment d'acord amb Alejandra. El problema que tenim és que estem mirant els menors, que si venen d'Argel o tenen la pell més oscura, sí que ens suposa un problema poder acollir-los, però si tenen la pell més rosa o són d'un altre país, com va passar amb la guerra d'Ucraïna, no tenim problemes per acollir-los. Ara mateix hi ha un decret per part del govern de l'Estat, tenim un ordenament jurídic, és claríssim en com es fan aquestes qüestions, i hi ha un repartiment, però les comunitats autònomes governades pel Partit Popular estan pues, tractant de reduir aquest repartiment de persones en situació de vulnerabilitat, que és el que no hem d'oblidar. Ara mateix sembla que hem d'entrar una baralla política sobre si menors... No, és que són menors, no importa d'on vinguin. I aquests menors necessiten una protecció. I ens estem oblidant d'aquesta protecció. Es parlava sobre la reclamació del finançament del govern de les Illes Balears, que torna a repetir, és el competent en finançar aquesta competència transferida als Consells Insulars. En el debat del passat plenari es va parlar d'una xifra de menors que estan atesos pel Consell de Formentera, que està a prop dels 140, crec que no arriben a 140, està a prop dels 140 i que tenen un cost aproximat d'uns 50.000 euros per menor anualment. Si no m'equivoco, aquestes són les xifres que es van parlar al plenari. Això suposa 7 milions d'euros. Si el senyor Martínez està content que el govern de les Illes Balears, competent en transferir en 4 milions d'euros per cuidar aquestes persones en situació de vulnerabilitat, que és el que no hem d'oblidar en cap moment, crec que tenim un problema polític, però d'idea política, de que no estem cuidant els que ho necessiten. Els sous públics han de ser per mantenir els serveis bàsics de tot tipus i tenir cobertura dels menors també ho és. Aquest repartiment que s'ha fet mitjançant un decret dels menors que han arribat a diversos punts d'Espanya en totes bandes per poder fer una reestructuració de la càrrega econòmica que tenen totes les administracions, les que reben més i menys perquè som un país comú, és una qüestió de solidaritat. S'hauria de deixar de banda, si tu ets del PP, si jo sóc del PSOE, si Alejandro és de Formentera, deixarem a banda els que volen enfonsar les barques a la mar, que per sort hi ha partits de dretes que ja han reconegut que són nazis, però bueno, sí que hem de tenir clar que els menors han de ser protegits. I si la protecció suposa que hi hagi un repartiment entre les diverses comunitats autònomes, hem de deixar de banda les nostres baralles polítiques per als plenaris o per altres tipus i pensar en els menors, que és de lo que ens estem oblidant ara mateix. I crec que no ens hem d'oblidar que el finançament del que parlam i aquests decrets per repartiment és perquè aquests menors puguin desenvolupar una vida digna. Perquè a lo millor la gent no se'n recorda, però si mirem els llibres de les jornades de Joan Mari Cardona, a les quals jo vaig tenir l'oportunitat de poder acudir alguna vegada, es parla de que a primers del segle XX, des de Formentera, sortien, des del mateix lloc on arriben a matir les pasteres, sortien cap a l'Argel. Hi ha Mallans, hi ha Cardona, hi ha Tur, soterrats a l'Argel, perquè havíem de fer el camí contrari, perquè fugíem de la fam. Ara mateix fan el camí invers. I si hem de treballar conjuntament és justament per protegir aquestes persones que no oblidem que defugen d'una situació molt pitjor, d'una hambruna. I sembla que ens oblidem d'això perquè vivim en un món en el qual ens preocupa més si tenim iots o no tenim iots i ens oblidem de la situació de vulnerabilitat que pateixen els adults, però sobretot els menors.
Moltíssimes gràcies. I, de fet, heu posat damunt la taula una paraula que crec que és molt útil en aquests casos, que és la responsabilitat. La responsabilitat de totes les administracions a l'hora de fer front en aquesta situació que és delicada, com també dèiem al principi. I posa aquesta paraula damunt sa taula perquè Creu Roja sol·licita un espai per donar aquesta primera assistència a migrants a Formentera. I per aquí anava la meva pregunta. On recau la responsabilitat? En qui recau la responsabilitat de que això sigui una realitat i que sigui el més aviat possible? Alejandra Ferrer.
Bueno, no sé exactament on recau. Jo crec que totes les administracions en una situació extraordinària han de treballar conjuntament i han de trobar les solucions. Creu Roja, igual que Open Arms, és una organització en aquest cas pues, que rep també sous de l'administració. Esperem que no surti cap partit a dir que aquests també són delinqüents perquè ajuden a les persones quan arriben a la nostra costa. I esperem que es trobi aquest espai on puguin treballar i puguin atendre a les persones que arriben. Diré que és quasi trist que ho hagi de fer Creu Roja i que les administracions no tinguin mitjans propis per poder ajudar en aquestes persones. El que està clar és que preocupa molt d'altra banda, que hi hagi pactes entre el Partit Popular i Vox, com els que tenim a nivell de la comunitat autònoma, que parlen de migració i que parlen de tot el que no s'ha d'invertir en aquestes persones que arriben. Crec que això no ajuda en cap cas a que puguem arribar als acords necessaris per trobar aquests espais, a tenir els recursos necessaris per donar els serveis que es mereixen, ni tampoc arribar als acords necessaris a nivell nacional perquè la càrrega i la responsabilitat de l'arribada d'aquests migrants no recaigui exclusivament en els llocs que tenim costa i que estan estan més prop de on els migrants, d'on els migrants fugen.
Moltíssimes gràcies, Antonio J. Sanz.
Sí, bueno, crec que d'acord amb Alejandra també posar damunt de la taula el tema de l'Open Arms, perquè crec que és important també ressaltar-ho. Ara mateix ens comparem amb Canàries. A jo m'agradaria que, igual que ha fet el president de Canàries, que és de dretes i que està en coalició amb el PP, que ha reconegut que la barbaritat que va dir el president de Vox, Santiago Abascal, sobre enfonsar l'Open Arms, és de fascista. M'agradaria que a les Illes Balears els partits de dretes, que a més tenen també acords amb Vox, també reconeguessin aquesta qüestió, perquè és molt greu. És molt greu parlar de que una situació, una entitat d'ajuda humanitària, com ara és Creu Roja aquí, però podria ser perfectament Open Arms, estigui en el punt de mira d'aquests partits d'ultradreta. Respecte de qui ha de posar-ho, òbviament, qui disposi de l'espai, qui té espai per poder fer-ho. Si és autoritat portuària, que ho faci autoritat portuària. Si és el Consell de Formentera, que sigui el Consell de Formentera. Si és el Govern d'Espanya, que sigui el Govern d'Espanya, però qui ho tingui més fàcil. I no, el que no hem de fer és començar a no, et toca tu, no em toca jo, no, anem a veure si... Perquè ahí és on perdem totalment l'objectiu de per a què és. En aquests dies hem estat veient com el president del Consell de Formentera reclamava que estaven desatesos les persones de Formentera, que no tenien ni aigua. Pues si no tenien ni aigua, la responsabilitat d'un governant és donar-los aigua. I després reclamar-la. Si no era competència seva, puc estar d'acord o no, però si li falta aigua a una persona, li la dones, perquè no tenim problemes, el senyor Martínez és conseller també d'Esports, en donar aigua si fa falta una prova esportiva, perquè és el que toca, no anem, però sí que tenim problemes en donar-la a migrants. Llavors, hem de deixar clar que aquest tema és important, hem de pensar que aquestes persones necessiten aigua, que se'ls doni, i després, si no s'ha fet per qui pertocava, que reclami. Cap problema amb aquest tema. Però el que no podem fer és fer una guerra per donar aigua a persones que venen en situació de vulnerabilitat.
Moltíssimes gràcies. Idò, per al·lusions, Hugo Martínez, de Sa Unió.
Bueno, es que esto que ha dicho el señor Sanz me parece un poco fuerte, la verdad, porque nosotros en ningún momento hemos dejado de dar agua si se ha necesitado. nosotros la dimos, la ofrecimos. Lo que estamos reclamando es que si hubieran unos recursos acordes a las llegadas que estamos viviendo, estaríamos preparados para poder dar agua nada más llegan. El problema es que cuando nos dimos cuenta de que no había agua, pues ya había pasado un rato y esto no es lo que queremos. Lo que queremos es poder dar una primera atención como Dios manda. Y por eso lo reclamamos, pero por supuesto que dimos agua. Sería, yo creo que una negligencia por nuestra parte no dar agua a cualquier persona que la necesite, ya sea llegada de fuera o que resida aquí, ¿no? Y bueno, nosotros estamos trabajando, estamos hablando con la autoridad portuaria y con las administraciones que tocan para poder tener un espacio donde tener unas instalaciones dignas. Creo recordar que la directora insular, Raquel Guas, dijo también que estaban trabajando en poner unas instalaciones adecuadas aquí en Formentera. Espero que lleguen cuanto antes, que sean unas instalaciones que nos puedan permitir atender dignamente y como se merecen a estas personas que vienen arriesgándose la vida.
Moltíssimes gràcies. Voleu fer alguna al·lusió més? Alejandra Ferrer, Antonio J. Sanz, Hugo, si no, perquè tenc un altre assumpte d'actualitat que també ens porta a la mà, però Alejandra, si vols afegir alguna cosa.
No, res més. Posar-nos a la feina, arribar als acords necessaris i que això surti endavant pel bé del Consell de Formentera i sobretot pel bé de totes aquestes persones que arriben buscant una vida millor.
Antonio J. Sanz, com avui no us veig...
Totalment d'acord, que hem de... Sí. No te... Si no, t'enviarem un WhatsApp.
Exacte.
Que... El que hem parlat, que és important que no perdem de vista el focus, que és aquestes persones en situació de vulnerabilitat, que no els hi perdem de vista i que si els hi fa falta alguna cosa, que òbviament qui estigui més a prop que li la doni i després ja hem d'entrar, si de cas, en reclamar-ho i en poder tenir discussions polítiques, perquè la política està per això, per poder fer millor la vida de la gent, de tota la gent.
Uh-huh. Hugo Martínez, alguna cosa més a afegir així breument abans de passar al pròxim tema?
Simplemente que nosotros pues seguiremos atendiendo con los recursos que tenemos lo mejor posible a todas las personas que llegan. Intentaremos buscar soluciones y llegar a acuerdos con las diferentes administraciones para tener los recursos que Formentera necesita y de esta manera no colapsar ni la institución, no sufrir un perjuicio económico y además pues atender mucho mejor a todas estas personas.
Moltíssimes gràcies. I doncs seguim amb un tema que també ens porta a la mà i és, ho faig per recuperar una petició que d'alguna manera, no sé si estareu d'acord amb jo, però ja ha esdevingut d'alguna manera una petició històrica, com és la base permanent de salvament marítim a Formentera. Ara us preguntaré en quin estat està aquesta petició. I és que ho fem perquè en pocs dies, en poc més de 10 dies, s'han incendiat dos vaixells a les costes de Formentera. Abans crec que eren Antonio J. Sanz, no?, que també parlava dels vaixells que tenim a la mà, en aquest cas un altre tipus d'embarcacions. I evidentment aquesta base de salvament marítim també podria fer una assistència en aquestes embarcacions que arriben amb persones a bord que volen migrar. Començant a debatre sobre aquest assumpte, sobre aquesta petició de la base permanent de salvament marítim a Formentera, ho feim amb Antonio J. Sanz en aquest torn.
Sí, gràcies. Està clar que tenim ara mateix una pressió importantíssima a la mar. Aquesta setmana passada, si no m'equivoc, va participar en un debat d'una altra cadena, en una entrevista d'una altra cadena de ràdio, Ràdio Illa, de Formentera, va participar justament el cap de salvament marítim de les Illes Balears i es va tractar aquest tema. Es va tractar en referència a la necessitat de tots els grups polítics en reclamar des de fa... des de fa temps reclamar aquesta base o els recursos necessaris, que és també el que hem de tenir en compte. Si no hi ha la base, que estiguin els recursos necessaris per poder atendre el que tenim a les nostres costes. Mm. Estem parlant, òbviament, de la migració, però també hem de parlar de la pressió nàutica que tenim. Perquè es parla molt del càmping terrestre a Formentera, es va parlar també al darrer plenari sobre tipologies de vehicles que poden o no estar a Formentera per qüestió de càmping, perquè a Formentera està prohibida l'acampada, però no es parla del càmping marítim. El càmping marítim que tenim enfront de les nostres costes, que hi havia un projecte ja que s'havia de tirar endavant per part dels governs que hi estiguessin de les boies i de regulació del fondeig de tot el nostre litoral, i aquest projecte de... no està tirant endavant. És molt important que, òbviament, hi hagi salvament marítim per poder atendre els incidents que hem tingut a la mar, com les barques que es van prendre foc, o les arribades també de migrants, però també és importantíssim posar algun fil a l'agulla en la sobresaturació que tenim al nostre litoral. El litoral de Formentera crec que té ara mateix el trànsit marítim en el mes d'agost més alt de la Mediterrània. És que és molt, molt greu. Tant Alejandra com jo coneguem prou bé el Safe Posidonia Project, que on venien experts a parlar d'aquest tema, i parlaven de la pressió de més de 2.000 barques en el nostre litoral, en la part només d'illetes. És que és impressionant en una zona tan reduïda que hi hagi tant de trànsit marítim, tantes barques, i que no tinguin a més, no estiguin acotades, que puguin ser les que vulguin. Quan sí que hi havia projectes que complíem amb la legislació de totes les administracions que hi ha competents en aquest territori per a poder justament regular aquesta sobrepressió que té el nostre litoral per motius naturals, per motius de seguretat i per motius també d'adequació a les diverses administracions que hi pertoquen.
Moltíssimes gràcies. Hugo Martínez, de Sa Unió.
Sí, comparto lo que ha dicho el señor Sanz. Además, creo que ya se lleva reclamando, bueno, el señor Sanz y la señora Ferrer lo sabrán mejor que yo, pero creo que se lleva reclamando muchísimos años, ¿no?, en tener esta base de salvamento marítimo, porque es necesaria para Formentera, es crucial para dotar de seguridad a nuestra costa. Somos una zona donde en verano hay un tránsito marítimo muy alto y estamos en este sentido bastante ignorados. En el pleno del mes de junio nosotros llevamos una propuesta que se aprobó por unanimidad, que solicitaba una seguridad marítima necesaria para nuestra isla, porque no podemos seguir dependiendo de Ibiza y si, por varias razones. La principal es porque somos dos islas separadas y la otra es porque el Consell de Formentera, como Consell que somos, necesitamos unos medios acordes a las competencias que tenemos. Así que, bueno, yo creo que es importante contar con una base de salvamento marítimo que nos aporte mucha más seguridad en nuestro litoral, porque, como bien ya ha dicho el señor Sanz, el tránsito marítimo, en sobre todo en época de verano, es terrible.
Moltíssimes gràcies. Sentim en Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, sobre aquesta qüestió.
Sí, bueno, crec que aquí estem tots d'acord, no? Per nombre de barcos, per incidències al litoral, en general, per estar rodejats de costa en una illa tan petita i com dèiem, no? Amb un consell que al final, en el que respecta a la part de litoral, té poques competències, pues aquesta base permanent de salvament marítim és indispensable a Formentera. Tenim casos com el de la Dana, que es produí l'agost de l'any passat, que evidencien clarament la falta d'aquesta base permanent i bueno, veiem també amb preocupació quan s'incendien embarcacions, que aquestes al final per no poder reaccionar ràpidament pues, es traslladin una mica més lluny pel seu enfonsament i que al final ni tan sols es plantegi el reflotament, no? I sobretot que per part dels nostres governants s'exigeixi aquest reflotament. Hem parlat de dades, han parlat d'aquestes quasi 2.000 embarcacions fondejades a illetes, però podríem parlar de les 4.000, que les puntes de fins a 4.000 en trànsit creuant els freus, o les 170 travessies de línia regular, no? És un espai que és dins de les Balears el que més trànsit té i menys seguretat, perquè no disposam d'aquesta base permanent. A part, bueno, vàrem poder llegir als mitjans que la barca que estava destinada per fer les rutes a Formentera pues, estava averiada, que no hi havia previsió de que s'arreglés ràpidament i en aquest sentit pues, pel que respecta a tota la nostra seguretat qualitat del litoral i sobretot protecció també a nivell mediambiental, crec que per part del govern balear falten molts esforços a realitzar. Estan veient aquest any un munt d'activitats il·legals que es produeixen també dins de les zones de bany, les motos d'aigua que van com a locus entre les embarcacions fondejades que estan massa a prop una de les altres. Vull dir, és bastant caòtic aquest estiu i trobam a faltar molt més control i molta més ajuda i recursos per protegir el nostre litoral.
Exacte, perquè ara parlàveu de recursos, en parlàvem també abans per l'atenció als migrants, però en el cas, per exemple, d'una de les embarcacions que està ara mateix a les costes de Formentera pendent d'aquest informe per part de l'armador sobre si seria segur el seu reflotament o si s'ha produït algun tipus de vessament contaminant a la costa, imagineu, en ple parc natural això seria terrible, però després si aquesta acció de reflotament, de desmantellament de l'embarcació l'ha de fer el Consell de Formentera, també de manera subsidiària, també s'estan consumint recursos. Per tant, tenir aquesta base permanent de salvament marítim per poder actuar el més ràpid possible, sobretot en una zona tan sensible, crec que també hauria de ser urgent i això portar anys parlant d'aquesta qüestió i de moment no s'està avançant gaire, no? Seguim amb el mateix ordre que hem fet aquest torn, amb Antonio J. Sanz.
Sí, bueno, crec que hem de matisar algunes coses que és important fer-les perquè se barregen totes i sembla que és tot el mateix. Sobre les barques que es prenen foc, el mateix cap de salvament marítim va explicar que aquestes barques que estan fetes de fibra de vidre, en quan se prenen foc no es poden apagar, és gairebé impossible apagar-les. El més ràpid és treure-les fora del parc natural o del litoral i salvar a la gent que hi ha a les barques. Salvament marítim no és per salvar barques, sinó per salvar persones. Sobre salvament marítim, que tenim barques que no hi ha. Ara mateix, si no tinc les dades malament, a Sant Antoni hi ha una barca de salvament marítim que el cap de protecció de salvament marítim, que és qui ho ha explicat, ha dit que en 30 minuts, 40 com a màxim, està disponible també a les costes de Formentera. Si bé és cert que va reconèixer que a les zones de la península hi ha barques d'una barca de una guardamarca de 50 milles nàutiques de costa i aquí hi ha una per a 140 milles. També va explicar que no és el mateix que no és el mateix que estan pensades aquestes xifres per lineal i no per... Però bueno, la realitat és que estem d'acord en que fa falta augmentar els recursos. Uh-huh. Que recursos n'hi ha, però que hem de també distribuir-los com toca. Sobre el parc natural i sobre les motos aquàtiques, m'ha encantat aquesta referència, perquè les motos aquàtiques que no hauria d'haver cap en el parc natural. Cap. Està prohibit. Per aquest PRUC que hem debatut moltes vegades, el PRUC prohibeix les motos aquàtiques i el parc natural o qui hagi de fer aquesta inspecció no les sanciona, quan no hauria d'haver cap moto aquàtica ni en zones de bany ni en zones de no bany, en tot el parc natural de Ses Salines, d'Eivissa i Formentera, perquè estan prohibides la seva navegació. Sobre recursos que tenim al nostre litoral, és important ressaltar que s'ha augmentat sense deixar de banda que hem de, torne a repetir-ho, si posem molts de recursos per a que es vigili, però no aturem la quantitat de barques que, com bé ha dit Alejandra, 4.000 en trànsit, en els Freus, 2.000 fondejades a la zona d'Illetes o Llevant, si no aturem aquestes xifres, els recursos no són il·limitats. Crec que tots els que governen o hem governat sabem que els recursos no són il·limitats. I llavors, posar més recursos però que cada vegada hi hagi més trànsit tampoc no és la solució. Crec que hem de començar també per aturar el creixement també de les barques que tenim al litoral i d'aquesta pressió que tenim al litoral per a que podam adequar els recursos dels que podem disposar i òbviament sabem que fan falta més per a les necessitats però reals que tenim. Si tenim més barques de les que han d'haver-hi, òbviament faran falta sempre més recursos per haver de protegir el nostre litoral, el nostre medi ambient i que puguin haver també estadísticament quantes més barques hi ha, és més probable que pugui haver un incident com d'incendi o d'enfonsament. Has parlat del tema subsidiari. El govern del Consell de Formentera pot fer subsidiàriament aquest reflotament i passar-li la factura a l'armador, perquè la responsabilitat del govern no és fer-se càrrec d'aquesta despesa que li correspon a l'armador. Les administracions públiques poden fer una despesa de manera subsidiària i després traslladar-la a l'armador. Llavors és important saber també que si qui toca no ho fa, que en aquest cas és l'armador o el propietari de la barca que s'ha enfonsat, són les administracions que estan més a prop les que han d'actuar pel bé del nostre medi natural i després, òbviament, la despesa traslladar-la a qui l'hauria d'haver fet.
Mira, número desconegut, almenys sabem que no és un contacte que l'està cridant i escoltant ara mateix quan està parlant per la ràdio, és un que no ens està escoltant molt malament. Seguim amb aquest ordre. Hugo Martínez, de Saunió.
Sí, sí, sí. Nosotros estamos pendientes del informe y si luego es la propia administración insular quienes tenemos que actuar, pues actuaremos y luego efectivamente, como bien ha dicho el señor Sanz, siempre se puede pasar la factura al armador para que sea él quien lo coste como debe ser, ¿no? Pero bueno, mientras tanto esperamos este informe y esperemos también próximamente tener esta base de salvamento marítimo que Formentera lleva reclamando muchos años. Creo que además siempre por unanimidad, todos los partidos políticos lo han reclamado. Nosotros, a raíz del acuerdo que se aprobó en el pleno de junio, pues lo hemos trasladado y estamos, el presidente también pues está trabajando para intentar que el próximo verano sea ya una realidad esta base de salvamento marítimo y que Formentera pues tenga los recursos que merece. Es verdad que puede que haya más saturación que otros años y más tránsito marítimo que otros años. Yo creo que lo primero es conseguir los recursos que nos ayuden a tener un control y actuar cuando sea necesario. Y luego, pues si hay que estudiar más a fondo pues la capacidad, ¿no?, que el litoral de Formentera puede sostener, pues se tendrá que hacer, por supuesto.
Moltíssimes gràcies, Ido. Jo crec que amb la intervenció d'en Alejandra Ferrer acabarem aquest debat. Ara mirarem com anem de temps, però volia sentir en Alejandra Ferrer sobre aquesta qüestió.
Sí, efectivament. Jo crec que no s'està avançant lo suficient ni en seguretat, que evidentment ha quedat claríssim i palès que no és suficient el que es fa, ni tampoc en protecció. És cert que es va aconseguir que hi hagués control per el tema dels fondejos a Posidònia, però no hi ha límits i sense límits no arribarem lluny. El que hem aconseguit finalment és que ja no estigui només afectada la zona de Parc Natural i de Illeta, sinó que a dia d'avui la major part de les nostres costes està sobresaturada en quant a els fondejos i les embarcacions, entre d'altres activitats. Tots els ports volen fondejar Formentera, vull dir, estan parlant d'una activitat nàutica que mou molts de sous i que hi ha uns interessos econòmics molt, molt grossos, que no són exclusivament de les Balears, perquè vull dir, a Formentera fondegen els que amarren a Eivissa, els que amarren a Mallorca, els que amarren a Dénia i els que amarren a gran part dels ports de props de la península. I la responsabilitat, ells fondegen, però la responsabilitat i les conseqüències són nostres i creiem que aquests interessos econòmics d'alguna manera s'han de poder traslladar amb límits i amb col·laboracions dels que volen fondejar i disfrutar de les nostres costes, doncs hauran de participar també de la protecció i la cura de les mateixes. No? Podríem dir, per exemple, un exemple bàsic és que tothom que ve a Formentera paga l'impost de turisme, però els que fondegen i fan nit a la mar, que també estan ocupant els recursos naturals i utilitzant els nostres recursos naturals, no paguen aquesta taxa. Com això, doncs moltíssimes d'altres coses, com el buidat de sentines i d'aigües brutes de les embarcacions, quan tots els que estem en terra paguem clavegueram i aquestes persones doncs venen a Formentera, buiden les seves sentines i tampoc paguen clavegueram. També ens deixen els seus residus en terra quan baixen i tampoc paguen recollida de residus. Així que creiem que està molt mal repartit, que sobretot sent una activitat econòmicament tan potent, ha de participar perquè pugui ser una realitat tant el control com la seguretat dificultat com la limitació, perquè aquests recursos els puguem gaudir doncs, molts anys més.
Els puguem gaudir molts anys més, això és el que esperem tots, evidentment. Ens quedava un últim tema, que ja no obrirem aquest meló, però que crec que també ens donaria per debatre durant una bona estona sobre el model turístic. Parlàvem d'aquesta sanció que s'ha confirmat de 100.000 euros a la promotora d'una festa il·legal a Formentera, però crec que haurà de ser en una altra ocasió, perquè en el debat d'avui que teníem també el tema de la migració, que en podíem parlar des de diferents punts de vista, trobava que era prioritari. Però si ho trobeu bé, en el pròxim debat podem també posar aquesta qüestió damunt la taula del model turístic de si s'han de perseguir, com ja es fa fins ara, si s'ha de seguir perseguint, vull dir, aquest tipus d'activitats il·legals i si aquesta sanció, el que esperem tots és que s'arribi a cobrar. Així que, si voleu, Alejandra, posem aquesta qüestió damunt la taula en el pròxim debat. Què et pareix?
No, em sembla beníssim, és un tema important, perquè les activitats s'han de realitzar en aquells espais que estan habilitats per allò i on els empresaris han posat tota la feina en que tinguin les llicències adequades perquè així sigui.
I Hugo Martínez, també, d'acord amb que posem aquest tema damunt la taula en el pròxim debat?
Sí, me parece bien, simplemente, pues bueno... Recordar que este equipo de gobierno, todo aquello que es ilegal, entendemos que tiene que tener consecuencias y por tanto seguiremos trabajando en esta línea.
I jo espero que ara en Antonio J. Sanz no em digui que no vol posar-lo damunt la taula, que hi hagi consens i el posant damunt la taula en el pròxim debat.
I hi ha consens en aquest tema i esperem que ja en aquell moment també tinguem adjudicada la plaça d'inspector turístic, que sembla que està costant molt al Consell de Formentera posar-lo i que a més és una eina fonamental per a poder inspeccionar aquestes activitats i que al Consell està costant un poc tenir-lo en marxa per a poder inspeccionar altres tipus d'activitats turístiques que també és necessari.
Idò, tant de bo d'aquí un mes puguem donar aquesta notícia de que aquesta plaça està coberta. Moltíssimes gràcies a tots tres, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, Hugo Martínez, de Sa Unió, i Antonio J. Sanz, del PSOE, un plaer com sempre, i fins d'aquí un mes.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.
Són les 12:55. Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat, res, dos minutets, i ja enfilem al final del programa d'avui. Fins ara.
IB3 Ràdio és cultura.
Viu l'inici de la primera divisió amb Esports 3.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
Just 12:56, ja tornem a ser aquí ben acompanyats per Queen Bee. Ara sabrem per què estem escoltant aquesta cançó d'anar Beyoncé, però ja tenim aquí també el nostre company en Javi Riera. Molt bon dia de nou.
Molt bon dia de nou.
Preparadíssim per repassar l'agenda cultural del dia, que avui comença amb fotografia, i és que el nostre company i pilar fonamental d'aquesta casa, en Carlos Bosch, estrena exposició a Vila.
One Shot Many Stories és la recopilació de fotografies dels darrers 10 anys de l'artista fotogràfic eivissenc, on la seva mirada es posa en la resiliència davant de situacions extraordinàries. En aquesta recopilació, Bosch ha viatjat a països com Bòsnia, Turquia o Nepal. És la nostra recomanació de la setmana.
I també tenim dijous de blues i rock en acústica a Can Jordi, veritat?
Sí, perquè Miquel Botze i la seva Blues Mafia, la seva versió més íntima i sense saligardos, presenten el seu blues i rock and roll avui a partir de les 7 de la tarda a la Blues Station de Sant Josep.
I l'Eivissa Jazz d'avui ja es trasllada oficialment al Baluard de Santa Llúcia del Vila.
A partir de les 9 de la nit podran gaudir del directe d'Àlex Conde Trio i Ania Godbert Quartet.
I canviem d'illa, perquè avui és dia de fira artesanal a la Mola Formentera.
I dins d'aquesta fira, a les 9 i mitja de la nit, es projectarà el llargmetratge documental Peluts i altres forasters a Formentera.
Molt bé, i acabam l'agenda cultural d'avui, si vols, Javi, amb allò, un toc una mica més tradicional.
Sí, perquè avui dijous a Sant Miquel tindrà lloc la darrera ballada de la Colla de Balançat, que celebra aquest any els seus 60 anys de vida. Serà a les 7 de la tarda a la plaça del poble, del poble de Sant Miquel.
Molt bé, idò, tenim un munt de propostes, eh? Fotografia, molta música, artesania, també aquesta ballada de la Colla de Balançat, un munt de propostes per tots els gustos, Javi.
Uh-huh. I en Carlos, que
el tenia a veure. I en Carlos, que hem d'anar-lo a veure, si no, no ens tornarà a obrir els micros quan estigui de tècnic.
No, però no és perquè sigui company nostre, però
espectacular,
té molt bona vinda, sí, sí.
Efectivament. I, a més, la podeu encara veure durant tot aquest mes a Ebusos, que no sé si ho hem dit. Així que, Javi Riera, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà. If you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone. I'm a single lady.
I en aquest últim, pràcticament últim minutet del programa d'avui, aprofitam per celebrar, com us deia, l'aniversari d'una estrella mundial, la gran diva del pop, na Beyoncé Knowles, que fa 43 anyets d'una vida sencera dedicada a la música. Va saltar la fama amb l'exitós trio Destiny's Child, un grup que va abandonar uns anys després per emprendre la seva fulgurant carrera en solitari, amb una quantitat ingent de hits, de números 1, de premis internacionals, internacionals, i avui l'acomiadam amb un d'aquests himnes, que és aquest All the Single Ladies Put a Ring on It, una cançó amb la que ja Taylor Swift no es pot sentir identificada perquè ja s'ha compromès. És un tema que em té obsessionada darrerament, però avui centrem-nos en felicitar a na Beyoncé, i com us dic, demà tornarem a ser aquí puntuals a les 12:04 a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda, fins demà.